Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Ha acabat la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel petó forçat a Jennifer Hermoso a la final del Mundial del Futbol Femení. La Fiscalia, recordem, l'acusa d'un possible delicte d'agressió sexual i de coaccions. Això quan les campiones del món de futbol es planten, no accepten anar convocades per als pròxims partits de la selecció espanyola. Demanen canvis estructurals més enllà de les dimissions del president de la federació i del seleccionador Jorge Vilda. La nova seleccionadora, Montse Tomé, ha de fer pública aquesta tarda la llista de convocades. Primeres afectacions per les pluges al sud del país. La Nacional 340 entre Amposta i l'Ampolla està tallada després d'inundar-se la calçada. Protecció Civil avisa d'un temps violent amb previsió de pedra i ratxes de vent superiors als 90 km per hora. El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, critica la monumental pèrdua de temps que el seu parer suposa la investidura del popular Núñez Feijóo, a qui acusa de tenir una actitud nociva. Sánchez assegura que, quan sigui el seu torn, es dedicarà en cos i ànima a la seva investidura. Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí recorreran aquesta tarda la sentència del Tribunal General de la Unió Europea que els va retirar la immunitat. També demanaran que els retornin la protecció parlamentària fins que hi hagi sentència ferma. Es frenen les arribades de migrants a Lampedusa, però continua el caos a l'illa pels milers de persones que esperen a l'aire lliure que els traslladin a altres punts d'Itàlia. Un dels autobusos de l'operació s'ha accidentat al nord de Roma amb un balanç de 2 morts i 25 ferits. Milers de treballadors de les fàbriques de vehicles de General Motors, Ford i Chrysler als Estats Units han començat avui una vaga davant la falta d'acord en el nou conveni. És la primera vegada que els anomenats tres grans de Detroit es declaren en vaga de manera simultània. Alcaldes i agents econòmics de Lleida troben insuficient l'acord entre Ministeri i Generalitat per augmentar les freqüències de pas a la línia de trens entre Lleida i Manresa. Reclamen un pla més ambiciós que inclogui també millors connexions amb Barcelona i Madrid. I avui s'estrena al Teatre Tivoli de Barcelona The Producers, el multipremiat musical de Mel Brooks. Al capdavant d'aquesta producció ambiciosa, que es fa en castellà i que ha costat 2,7 milions d'euros, hi ha Àngel Llàzer i Manu Guix.
Catalunya Informació.
Seguim amb la resta de titulars esportius.
Avui comença la Lliga Femenina de Futbol, un cop desconvocada la vaga pel conveni laboral. També avui es juga el primer partit de la cinquena jornada de la primera divisió de futbol. És el Rayo Vallecano a l'Alavés. El Barça rebrà demà al vespre el Betis i dilluns el Girona visitarà el Granada. A la Vuelta avui es corre la 18a etapa amb 178 km de perfil pla. Sepp Kuss segueix primer amb 17 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. I entre avui i diumenge es disputa a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. En handbol, el Granollers juga a la pista de la Naitasuna de Pamplona a 2:15.
I ens queda el temps. Pluges abundants i fortes fins al vespre o a la nit a la costa, al prelitoral i sud de Lleida aniran progressant cap a Girona i la Costa Brava a finals de la tarda. Risc de tronades intenses, aiguats i pedregades. Molta precaució a rieres i zones inestables.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal, bon dia? Som a Amposta, la capital del Montsià. Veníem a fer un Catalunya al dia especial Sega de l'Arròs, però haurem de compartir protagonisme amb els aiguats, perquè on som fa moltíssima estona que plou moltíssim. Això ha fet que hi hagi problemes en diverses carreteres. No hi ha problemes en Posta mateix, ens acaba d'arribar l'alcalde i diu que nosaltres no ens ha fet mal, però sí Deltebre i a l'Ampolla. Per tant, estem pendents de qualsevol novetat, perquè si som aquí per parlar de la Sega de l'Arròs i està provent d'aquesta manera, doncs és normal que també ampliem el nostre focus i ho puguem explicar. Estàvem mirant el cel avui abans de venir, perquè justament no volíem que l'aigua es tronqués una feina tan essencial en aquest territori com és l'arròs. Una feina que ha estat duríssima ja aquest estiu, d'una banda, per culpa de la sequera, justament, tot i que avui parlem d'aiguats, perquè hi havia menys aigua dolça que mai, baixant pels dos grans canals de rec, i per primera vegada els arrossars no s'han pogut inundar com sempre. De fet, les persones més grans que es dediquen a fer aquesta feina diuen que no ho havien vist mai. I de l'altra, doncs, per aquest temporal que va haver a principis de mes de setembre, veurem què acaba de passar avui, i la pedra doncs va fer malbé també una altra part dels arrossars, i aquí només els faltava això. Ens volem preguntar, i per això som en aquest indret d'Amposta, com serà aquesta collita, quan d'arròs es podrà recollir, quina qualitat tindrà, si realment aquesta és la pitjor campanya de l'arròs de la història del Delta de l'Ebre, potser els camps que són més pròxims al mar i que, per tant, els ha entrat més sal, quedaran perjudicats. Tenim moltes preguntes per als nostres convidats, homes i dones arrossaires que dediquen i han dedicat la seva vida a l'arròs, els més grans doncs amb la seva visió, i els més joves que tenen clar des de fa temps que s'hi volen dedicar. Si ens ho permet el temps, que pel que veig no serà possible, doncs serem testimonis d'aquestes explicacions, ja dic, amb els ulls i les orelles posades amb el que està passant en altres indrets del Delta de l'Ebre amb aquestes pluges abundants que probablement puguin anar a més en els pròxims minuts. Doncs així és com arrenquem el Catalunya al dia, que avui farem el Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Jordi Barranca, en Manel Sastre, en Josep Ramon Ruiz, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I en una zona com aquesta, en Posta al Montsià, on volem parlar de la sega de l'arròs, doncs ja he dit que, primer de tot, som un programa d'actualitat, estem a Catalunya Informació, i cau aigua. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
A Bots i a Barrals, des de fa quanta estona?
Fa més d'una hora. Hem vingut nosaltres des de Tarragona, vosaltres des de Barcelona, però quan venien cap aquí plovia moltíssim.
Hem hagut de canviar d'ubicació, justament, perquè si no, doncs no s'hagués sentit res per culpa de la pluja, i ara som en un lloc que ens han deixat en una caseta enmig dels arrossars. Com a mínim no ens mullem gaire, si més no hi ha una mica d'humitat i la pluja arriba, però deies que la pluja ha fet mal en dos llocs concrets del Delta.
Sí, i pot anar més, perquè realment la quantitat d'aigua que està caient, i des de fa tant de temps, això pot fer mal. De fet, les dades que tenim fins al moment, de moment dos observatoris que no són oficials però que estan junts i que per tant donen xifres similars a Deltebre, donen més de 110 litres per metre quadrat en poc més d'una hora, que és una quantitat molt gran, més de 40 i 50 litres a la zona de l'Ampolla i a l'Ametlla de Mar, i a la zona de Camarles també s'ha superat els 50 o 60 litres per metre quadrat en molt poca estona. Això està provocant molts problemes també a les carreteres i als barrancs, que baixen plens i alguns s'han desbordat. Hi ha molts baixos i guals de la carretera que estan negats d'aigua i que, per tant, obliguen a tallar, com dèiem, la Nacional 340 entre alguns punts, entre la zona de l'Ampolla i Camarles, aproximadament. Ens deien també que els bombers estan fent una dotzena de serveis fins ara per anar a treure aigua en inundacions que hi ha hagut en baixos de cases i de garatges, bàsicament a la zona de l'Ampolla i de Deltebre, que són ara per ara els punts més afectats per aquests aiguats, tot i que, com dèiem, fa una hora que plou i, per tant, d'aquí una hora els problemes es poden traslladar a una altra banda, perquè va evolucionant i sembla que la previsió ens indica que continuarà aquest ritme d'aigua. Han caigut, per exemple, a Ulldecona també 25 litres en només 30 minuts. Aquest aiguat també ha generat algun problema a la ciutat, però no coneixem ara de moment que hi hagi inundacions en aquell punt. I ens diuen que hi ha risc de temps violent, és a dir, amb pedregades, ara està tronant, per exemple, aquí a Amposta,
i amb
esclafits fins a les dues al Montsià, al Baix Ebre i a la Ribera d'Ebre, sobretot, i també part del Baix Camp.
Fins a l'hora que acabarem el programa, mullats, espero que res més. En Gerard Viardell i l'Àngel Tomàs Fornós, avui, sobretot en Gerard, l'Àngel no tant, haurien d'estar segant arròs. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
I senyor Àngel Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard, hauries d'estar treballant, però com que plou d'aquesta manera, no pots estar treballant.
Sí, bueno, de fet, les varietats d'ara són bastant resistents, però, bueno, és complicat. La pedra, la temor de l'aigua, bueno, tenim el negoci al ras i és el que hi ha.
És el que hi ha, que vosaltres mireu al cel. Senyor Àngel Tomàs, vostè hauria d'estar jubilat, diguéssim, perquè té com, no sé, quants anys té, li puc demanar o no?
Sí, no em sap mal dir-te.
Quants anys té?
78.
I vostè va cada dia a veure l'arròs?
Sí, quasi tots els dies.
I se'n recorda la primera vegada que va segar arròs, per exemple? O que va plantar arròs?
Sí, ja ho crec.
Se'n recorda?
Mare, ja ho crec.
Han canviat molt les coses d'aleshores ençà?
Tot, ha canviat tot.
Ha canviat tot?
Tot, ha canviat.
A millor?
Ho fèiem bona, claro, a millor. A millor.
Perquè hi ha més maquinària, sí, perquè hi ha més facilitats. Abans era una feina més dura, al camp.
Tot s'havia de fer mans i era molt pesat. I ara, pues, els joves d'avui en dia, pues, tenen un munt de maquinària i no treballen tant com nosaltres llavors.
Vosaltres quant de tros teniu? O sigui, quantes hectàrees d'arròs, de camps d'arròs teniu? Perquè hi ha una manera de dir-ho, que vostè m'ho va explicar ahir quan parlàvem, i li vaig dir, això m'ho ha de traduir perquè la gent que no som d'aquí no ho entenem. Vostè em va dir una paraula concreta, jornals.
Sí, jo vaig dir en jornals, que jornals són 4.190 metres i hectàrees, per hectàrees ho veu millor vosaltres, nosaltres no, nosaltres tractem tot per jornals.
Per jornals, per que jornals. La gent que no som del camp no en tenim ni idea del que significa.
Exacte.
Gerard, vosaltres parleu així també en jornals?
Sí, nosaltres sempre en jornals, bueno, és el que hem après a casa i en jornals.
Escolta'm, Gerard, tu vas tenir clar que volies estudiar per fer aquesta feina, perquè a casa teniu també jornals, no? Ho tenies claríssim des que ets més jovenet?
Sí, de fet, quan vaig acabar quart de l'ESO, ja la meva idea era posar-me a treballar al camp. Però bé, sempre diuen que s'ha d'estudiar una mica, pues sí. Vaig provar de fer el cicle mitjà i després ja em vaig liar a fer el superior i del superior em vaig animar a la carrera. Però,
enginyeria?
Bueno, enginyeria agrònoma.
Agrònoma.
Sí. I, bueno, la carrera no va anar bé, és molt complicat en la formació que tenia i, bé, vaig
tenir
que deixar i ara estic treballant al camp com era la idea de fer després de la carrera.
I t'hagués agradat acabar la carrera? Per què no la vas, creus que no la vas poder acabar?
Bueno, sí, m'hagués agradat acabar la carrera perquè sempre és una porta oberta, no sap mai què pot passar d'aquí uns anys i si tens una formació de, bueno, bona... Val la pena.
Val la pena. I tu reclames potser que aquest cicle mitjà o aquest cicle superior fos una mica més dur?
Correcte.
De manera que no hi hagi tanta diferència després?
Sobretot el cicle superior. El mitjà és més per encarar-te cap al treball, cap a la feina. Però el superior sí que hauria d'estar una mica encarat cap a la gent que vulgui anar a estudiar una carrera. I si més no, per al camp. No hi ha cap cicle superior que es dediqui directament al camp. De fet, només cal dir que es diu paisatgisme i medi rural.
No hi ha cap res a veure. Que aquí pots fer des de jardiner...
Exacte,
no?
sí, estan formant jardiners...
I tu reclames que hi hagués uns estudis que tinguin més a veure amb la terra, no?
Correcte.
Que
sí.
Potser molta gent d'aquí i d'altres indrets del país doncs la voldria
Correcte.
Estudiar perquè ve de casa.
Sí, de fet, tu surts d'aquell cicle superior i et fan portar a terra, si no tens una idea... una família que et pugui ajudar, no hi ha cap... És impossible portar a terra en la informació que et donen allà.
El senyor Tomàs, això d'estudiar, vostè estudia la terra, i de cada dia, perquè el seu pare s'hi dedicava i el seu avi també.
Sí, nosaltres llavors no mos feia falta estudiar com ell ha estudiat, no mos feia falta per res.
Què li recomanaria a una persona jove? En Gerard té 22 anys... Vostè, ja ho hem dit, en té uns quants més. Què li recomanaria amb ells i altres joves que s'hi vulguin dedicar?
Que sigui així avant, que hem de tirar avant. No hem de deixar-ho perdre, això.
No, perquè si perdem la terra...
Si perdem la terra, ho hem perdut tot. Bueno, nosaltres aquí, en esta zona d'aquí, no tenim res més, només que la terra. I arròs, i hem de fer arròs.
I heu de fer arròs,
però
sí.
Tenim molts de problemes i hem de poder solucionar-ho i... Jo penso que ells ho poden solucionar millor que nosaltres, ja.
Esperem que sí.
Tenen més estudis i poden tirar més avant que nosaltres.
Esperem que sí. Gerard, Àngel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia. Ja ho heu vist, cadascú des del seu punt de vista, la collita d'aquest any veurem com serà, perquè han patit. Han patit com mai, per entendre'ns, i segurament hi haurà algú que ens ho explicarà bé de com està anant aquesta collita aquest any, perquè, ja ho hem dit, els més grans asseguren que el que ha passat aquest estiu no ho havien vist mai. En Manel és amb algú que probablement ens pot explicar com està anant o com anirà aquesta collita, quan la puguin acabar, perquè de moment amb aquesta pluja segur que no.
És el Rafael Verdiell, que és el responsable del sector de vegetals de les Terres de l'Ebre d'Unió Pagesos. Senyor Verdiell, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, aquí a l'Ebre tenim gairebé el 90% de l'arròs català que es fa aquí al nostre país, i aquest any la collita, però, deixant a banda el que pugui passar amb la tempesta d'avui, no serà tan bona com la dels altres anys. Per què?
No, bueno, de fet, ha sigut una collita totalment atípica. De fet, ni els grans d'aquí al territori recorden. D'entrada, una reducció en els cabals per a poder tirar la collita endavant d'un 50%. Això mos va dir en uns moments que aire reversible i, per tant, teníem que sembrar tota la superfície. Això ha comportat que, per poder tirar la collita endavant, han tingut que fer recs alterns en totes les conseqüències que això acaba comportant, no? Per si això no fos poc, de patir sequera, patir salinitat, a molts de punts, ens hem trobat en una pedregada, en uns diluvis, i tot això el que fa és mermar la collita, en definitiva.
Una collita que ara hi ha hagut coses especials aquest any, sobretot el tema de la poca aigua que... Això com els ha afectat? Ha sigut la cosa més greu que els ha afectat, o què és el que els ha afectat de forma més important aquest any?
Sí, la falta d'aigua, això comporta un espai com és el delta, que la capa freàtica està molt alta, que els nivells de sal s'incrementen d'una forma que l'arròs no pot acabar vivint, no? Sobretot hi ha zones que ja són endèmiques de sal, com pot ser el Poble Nou i la Ràpita, que allí hi ha hagut mermes d'estar un 50% de collida. Per tant, les afectacions són molt importants. I després, si això fos poc, a la mateixa zona concreta li va caure la gran pedregada. Per tant, aquestes zones s'han quedat bastant arrasades.
I amb aquestes perspectives, quin futur li espera al sector? Perquè, clar, ara teníem, segurament sentíem a parlar també del tema dels problemes de que no hi ha relleu generacional, però el tema del canvi climàtic també és una cosa que afectarà, el tema de la falca salina, etcètera, etcètera. Quines perspectives hi veieu al sector?
Bé, si algun lloc és afectat pel canvi climàtic, evidentment és el delta. Per molts de motius, no? Una, perquè, com dèiem, té la capa freàtica molt alta. L'altra, perquè el nivell del mar no para d'incrementar, i això el que acaba comportant és que en un llunyà no molt tardar mos acabe omplint els camps d'aigua salada, i això és un greu. O sigui, el delta és el paradigma d'espai que més afectarà el canvi climàtic, i això com a sector doncs és un drama, evidentment. És un drama, però no per això hem de deixar de continuar treballant i mirant el futur en optimisme. Si mos parem a pensar i veiem que a Holanda estan cultivant 5 metres per baix del nivell del mar, pues no és tan difícil que aquí al Delta poguéssim continuar tirant endavant la nostra activitat, no? L'únic que cal és voluntat política perquè tots aquests projectes puguin acabar tirant endavant.
I n'hem parlat de les plagues, com el cargol poma, que també tinc entès que els afecta moltíssim, que semblava que estava una mica estabilitzat, però que continua generant problemes, i això fa que s'hagi alguns pagesos vulguin intentar plantar en sec, que se n'hi diu, per intentar evitar això, però no tothom ho pot fer, no?
Bé, bueno, quan tens un problema, el primer que has de fer és buscar solucions, no? Perquè les solucions, al final, qui les acabes trobant ets tu com a pagès, no? Se va provar de fer la sembra en sec. La sembra en sec és una bona alternativa, perquè l'objectiu final és arribar a que la planta tingui entre 15 i 20 centímetres abans de tirar l'aigua als arrossars, perquè en aquests moments el cargol no fa mal. Quins problemes mos trobem? Que els espais salats, com comentàvem abans, la sembra en sec és bastant complicada de fer, perquè, com dèiem, la capa freàtica està tan alta que quan la planteta de l'arròs es comença a tirar l'arrel, agafa la sal i s'acaba morint, no? Per tant, és que el delta és una làmina d'aigua important i molta corrent, no? I això és el que enguany no hem tingut i, per tant, mos fa molta falta.
I el tema de les noves varietats pot ajudar una mica en el tema d'aconseguir varietats d'un valor afegit diferent, que no costin tant, que siguin més resistents a aquests problemes que tenim?
Bueno, de fet, ja fa temps que s'està treballant en noves varietats que siguin resistents a la sal. De fet, van vindre, està inclús varietats d'Egipte, s'està provant, però en aquests moments una varietat que s'adapte molt bé a les necessitats que tenim aquí al Delta no hi és, perquè és que, a més, la producció d'arròs al Delta té unes característiques molt, molt concretes, no? Vull dir, les varietats que fem d'arròs al Delta són varietats de tipus japònica, que és el que el mercat nacional mos demana, que és on anem nosaltres, no? I aquestes varietats, la majoria són de gra llarg i no mos acaben d'adaptar.
Una altra qüestió interessant a parlar és, tenint en compte tota aquesta problemàtica i les dificultats de conrear, de trobar gent que de relleu generacional i de més, com afecta això el preu final de l'arròs? Perquè és molt estable, no s'apuja tant com altres productes en el qual potser hi ha més especulació que en l'arròs, no? Creieu que es paga prou bé l'arròs?
Bueno, el mercat de l'arròs, a diferència d'altres conreus, ens basem en el mercat internacional. Vull dir, no és un mercat... No perquè Andalusia no sembra arròs, aquí el preu se dispara. Vull dir, al final, és el que et deia, no? El mercat de l'arròs és un mercat de preus internacionals i fins ara s'està mantenint bastant estable. Hasta inclús, els dos últims anys han tingut un increment molt important dels preus perquè les produccions a nivell mundial han baixat. Hasta inclús, ara mateix, la Índia ha tancat fronteres perquè tot l'arròs que produeixen lo volen per al seu autoconsum. I això és el que ha comportat que en aquests dos últims anys el preu de l'arròs hagi pujat. Però, bueno, parlant de les pujades dels preus de l'arròs i dels consumidors, no? I, home, a mi me sobta molt quan la gent se queixa que l'arròs ha pujat el doble de preu o l'oli ha pujat el doble de preu. Si mirem que un quilo d'arròs mengem 10 persones, l'increment que pugui haure d'un quilo d'arròs és insignificant en l'economia d'una casa. Però, bueno, a nosaltres no ens agrada gens que es parli d'inflació per culpa dels productes agraris. Això és un autèntic disbarat. No té sentit.
Una de les coses que pot ajudar una mica a mantenir el conreu i a mantenir una cosa tan important com és l'arròs en un espai natural tan important, perquè ajuda a fixar, diguéssim, les característiques ecològiques del Delta de l'Ebre, serien també les ajudes que donen les administracions. S'ha fet una nova PAC, em sembla que aquest any s'ha revisat els plans d'ajuda europeus. Se senten prou recolzats per l'administració per intentar doncs, que això perduri i que es guanyi la vida la gent que conrea l'arròs aquí al Delta?
No, ni molt menys. Vull dir, si teníem en compte les primeres ajudes que van sortir de la PAC, les ajudes que van sortir de la PAC van ser per a compensar l'obertura de fronteres de la Unió Europea cap a la resta del món, i això comportaria una baixada de preus, però tant van assignar unes ajudes de la PAC. Hasta aquí molt bé, però tal com han anat avançant els anys, resulta que en nom d'aquella PAC, en nom d'aquelles ajudes, cada cop tenim més exigències mediambientals que no mos se paguen per l'esforç que fan els pagesos, i això és una injustícia molt gran.
Acabem ja, per tornar una mica a l'actualitat, el temps com el d'avui, què pot generar la gent que falta per collir? És a dir, això pot generar pèrdues o algun problema als camps que encara no han collit?
Si és aigua, tal com està caient ara, i no cau pedra, evidentment que no. El Delta està dotat d'un sistema de bombeig que trau l'aigua dels camps en molt poc temps. Per tant, si és per l'aigua, no tindrem problema. Si mos cau la pedra, doncs greu.
Doncs esperem que no n'hi hagi de pedra, eh? Moltes gràcies. Teníem nosaltres l'alcalde d'Amposta, senyor Adam Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Benvingut a casa seva, perquè això és casa seva. Abans hem començat parlant de pluja, jo li he dit quan ha pogut arribar bé fins aquí, no hi ha cap mal per culpa de la pluja a Amposta, no?
No hi ha incidències significatives, hi ha evidentment aquelles que comporta el fet d'una tromba d'aigua en tan poc temps, no? Afectacions en algun baix, en algun pàrquing soterrat, però... Però res extraordinari com va passar, per exemple, en els aiguats del 2
de mes de setembre. Ara em deien que la Nacional 340 s'havia reobert i que probablement on hi havia més problemes era al mig de l'ampolla, que és on potser ha caigut més aigua. Esperem que resolguin els pròxims minuts. Alcalde, som en una situació, en un lloc que viu de l'arròs. Això és bàsic per l'economia del municipi. Sabem quanta gent s'hi dedica a Amposta?
Bueno, en número no ho sé. Suposo que són dades que s'han dit aquí. Al final, no tant Amposta, sinó el Delta de l'Ebre, ja sabeu que són 135.000 tonelades, no?, d'arròs, i és el principal sector productiu del sector primari que tenim. I bueno, hi ha al voltant de 20.000 hectàrees a tot el Delta de cultiu d'arròs, i que, per tant, converteix com a principal activitat econòmica, però també com a principal atractiu turístic, per lo que comporta de canvi, no?, de paisatge al nostre territori. Lo que és el cultiu de l'arròs al Delta va més enllà de lo que és el propi producte de l'arròs, sinó també el que representa a nivell d'atractiu turístic.
Jo he vist que del resultat de les últimes eleccions municipals, doncs vostè ha fet una regidoria d'acció climàtica i de medi rural. A qui li ha donat, per entendre'ns, més poder, perquè crec que és la primera tinent d'alcaldia. Per tant, això significa que vosaltres esteu per tots els temes de medi ambient, que li doneu més importància, que treballeu conjuntament, doncs, probablement, amb els fons que us arriben dels Next Generation per poder encara fer més feina en aquest àmbit, no? M'equivoco?
La veritat és que som dels municipis que més hem jugat en fons Next Generation, pel que fa a turisme sostenible, pel que fa a sostenibilitat energètica, pel que fa a gestió de residus, pel que fa a manteniment d'edificis, al PIREP, I precisament crec que som l'únic municipi de les Terres de l'Ebre que estem adherits a l'Agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya, molt alineats en els 17 objectius de desenvolupament sostenible. S'ha comentat aquí, jo crec que si algun territori en aquests moments està en risc, no?, de ser els primers... les primeres persones afectades pel canvi climàtic, no?, els primers refugiats climàtics som el Delta de l'Ebre, i Amposta, bueno, al final, com a ciutat més gran i que més terme té el Delta de l'Ebre, tenim una responsabilitat també de fer de punta de llança de totes aquestes polítiques de sostenibilitat. Una de les coses que, per exemple, hem apostat molt és en el Centre de Resiliència Climàtica, perquè insistim que, a part de totes les actuacions que es puguen fer, no?, similars, per exemple, en l'estratègia Delta, que simula molt el que s'ha estat fent a Holanda durant molts anys. A part d'això, també necessitem saber com ens hem d'adaptar en tots els nostres àmbits de vida en aquestes situacions canviants. Avui ne tenim una altra mostra en aquest aiguat, no? Cada vegada passa menys temps entre canvis climàtics i canvis climàtics, i el Centre de Resiliència Climàtica vinculat a Eurecat també pretén això, no?, d'alguna manera donar-nos pautes o investigar sobre com tenim que construir, sobre com ens tenim que comportar, com ens desenvolupem en el nostre entorn, tenint en compte que les coses ja no són com abans, no? Una mica estem alineats.
I a més, heu anat una mica més enllà, perquè crec que aviat inaugureu una part més d'aquest Centre de Resiliència Climàtica, oi?
Sí, s'inaugura l'edifici en fons europeus, precisament, també, en un edifici sostenible, i que la veritat, ho vivim en il·lusió, i estem contents de que estigui aquí el Centre de Resiliència Climàtica de Catalunya, perquè és el que hem dit, és a dir, segurament som els primers que podem arribar a patir si no s'actua de forma urgent i transversal el que som refugiats climàtics.
Parlar de refugiats climàtics sentint aquests trons de fons no fa cap gràcia. No sé què acabarà passant. Amb tot el que va passar a principis de mes, vosaltres heu acabat demanant la declaració de zona catastròfica pel mal que va fer aquell aiguat?
Principalment pel mal que va fer a privats, i sobretot en sòl rústic. Nosaltres, a nivell de ciutat i casc urbà, vam aguantar relativament bé per l'impacte que va tenir, però és cert que les barrancades que van haver, com se van produir aquestes barrancades, la necessitat segurament de fer més neteja de lleres de barrancs, va comportar que l'aigua s'acanalés molt i baixés amb molta força i acabés fent molt de mal, sobretot a sòl rústic, i per tant, a nosaltres no ens beneficia molt com a administració pública demanar zona catastròfica, o no ens beneficia tant com podem beneficiar els privats, que són aquells que segurament van patir més danys.
Clar, que també us interessa que els privats estiguin contents en aquest sentit, perquè si no, clar, les pèrdues són grans. Al marge del que m'ha explicat, no?, d'aquest interès creixent per tot el que és el que està relacionat amb el medi natural, altres projectes pendents d'Amposta, alcalde?
Bueno, ne tenim molts, quasi tots estan en desenvolupament. Jo ara n'hi ha un que jo crec que està molt de moda, que està vinculat al turisme sostenible. Hem recuperat l'antiga Val de Zafán, que va des de Tortosa fins a la Ràpita, i aquí farem tota una via verda que ens ajudarà a fer turisme sostenible. I l'estrella, crec jo, que és este vaixell elèctric, que ens van donar també 2 milions d'euros, que ve de Santander i que encara no ha arribat també per...
Anava a dir, no l'hem vist pas.
No ha arribat. La veritat és que baixarà per mar al final, no pot baixar per camió, perquè és un vaixell molt gran, de 120 passatgers, i és algo que vivim en il·lusió, perquè sempre hem dit que vivim de cul al riu, quan és un atractiu turístic extraordinari, i a més és turisme sostenible, perquè és un vaixell 100% elèctric.
I aleshores podrem fer trajectes pel riu amb aquest vaixell.
Correcte.
I això quin any ens n'anem?
Bueno, serà per la campanya següent. Jo crec que està l'estiu que ve el vaixell no estirà en funció, en ple funcionament, perquè és evident, hem de traure a gestió el que és tot el que és la gestió turística, no? Una cosa és que estigui el vaixell aquí, i l'altra és qui se n'encarregarà de fer...
De treballar, de fer... Exacte. Doncs li desitjo molta sort i que tiri endavant. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i esperem que quedi aquí aquests trons i llamps.
Moltes gràcies.
Gràcies, alcalde. Bon dia. Fins ara hem escoltat... diria que tot el que hem escoltat són homes, fins ara. I algú deu estar pensant, home, ja està bé, heu vingut a fer un programa especial sobre arrossaires, i què passa, que no n'hi ha de dones arrossaires? Doncs sí que n'hi ha de dones arrossaires, oi? Jordi Barranca, bon dia.
Sí, Marta, bon dia. I de fet estem amb dues dones arrossaires, i que de fet són dues de les 6 sòcies que van crear a finals d'aquest mes de gener d'aquest any, del 2023, la cooperativa de dones arrosseres del Delta. Són la Adela Tomàs i la Susana Castells. Bon dia i moltes gràcies a totes dues.
Bon dia.
Primer de tot, comencem per aquest, no?, per aquesta relació, pel paper de la dona en el cultiu de l'arròs. La dona sempre, és a dir, vosaltres voleu reivindicar el paper de la dona, perquè la dona sempre ha tingut un paper en el cultiu de l'arròs, el que passa que, diguem-ne, la tenien en un segon o tercer terme. Adela.
Sí. Bueno, el paper de la dona sempre ha sigut a un segon pla, perquè del primer, des del principi que la dona ha col·laborat sempre en les tasques de l'arròs, però estava en un segon pla. Era l'home lo que era el visible de tota la feina que es feia al camp. Ara nosaltres, bueno, la nostra intenció és visibilitzar una mica el nostre paper i la dona, vale? De que nosaltres també som capaces de fer una collita d'arròs i podem fer totes les feines del camp des del primer moment fins al moment de la sega.
Com dèiem, aquesta cooperativa la va constituir a finals d'aquest mes de gener. De moment, aquests primers mesos, com estan anant? Com estan anant la cosa?
Bueno, tenim una miqueta de tot. Hem tingut problemes de constitució, però també hem tingut coses molt bones, hem tingut molta ajuda, estem molt recolzades per moltes administracions i, bueno, la veritat és que m'on estem sortint. Ja tenim la primera collita feta. Bueno, ara, si no passa res, diumenge seguim. Però bueno, de moment bé, hem tingut camps que han estat afectats per la inundació que va haver la setmana passada, però bueno, sortirà avant i podrem fer collita.
La veritat és que la primera collita que heu fet ha coincidit precisament també aquest any amb sequera, amb aquesta...
Sí, ho hem agafat tot.
Amb aquestes restriccions també provocades, no? Provocades sí. per la falta de pluja. Perquè en quins problemes, perquè la gent que ens estigui escoltant, diguem-ne, en sigui conscient, quins són els principals problemes que avui dia tenen els arrossers?
Bueno, pues de problemes en tenim bastants. Podria nombrar-los. Un seria el principal actualment ara és la sequera. Després també tenim la plaga del cargol poma, que degut a la sequera ha hagut una propagació molt gran, perquè hem tingut que reutilitzar les aigües dels desaigües i això ha fet que el cargol vagi una mica al seu aire, no? Que s'ha anat repartint, ho tenia una mica controlat i ara torna a estar bastant descontrolat. Un altre problema que tenim des de fa ja molts, molts d'anys és la regressió. També ens sumem una mica al canvi climàtic, no? Degut a aquestes aigües, a les pluges, a la pedregada que havia, a les calors que venen quan l'estadi de la planta encara no espera, les altes temperatures han estat vinint. Li sumem també el problema de la salinitat, que actualment és un problema bastant greu, bastant greu.
Perquè n'afecta també la producció, la salinitat.
Moltíssim. Sí, el no llaure l'aigua... A veure, enguany han tingut una disponibilitat d'aigua d'un 50% menys. Llavors hem tingut que adaptar-nos una mica a la nova situació i hem tingut que fer recs a les terres, en quan abans era una aigua sempre contínua, hem tingut que fer recs i aprofitar l'aigua dels desaigües. Aquesta aigua ja venia salada del riu, la veritat és que ja venia del riu salada per la poca aigua que baixa i la poca pluja que hi ha hagut, i bueno, la salinitat, el poc pes d'aigua, la poca aigua que hem disposat, a part l'aigua que ve ja no ve en una garantia com venia anys enrere, ha fet que la salinitat puja moltíssim, i la veritat és que és un problema bastant i molt greu.
I al principi de tot em parlaves del cargol poma, perquè per qui no ho sàpiga, diguem-ne, tot i la sequera, és a dir, el cargol poma no s'ha acabat, no? Perquè abans d'entrar, abans de començar el directe, diguéssim, em comentava, no? És a dir, que el cargol poma pot estar un temps, no?, sense aigua, i a la mínima que nota l'aigua ja es comença a reproduir.
Sí, fa molts anys que el tenim, el cargol poma, ens han arribat bastantes ajudes, la gent del Delta han batallat en el cargol, lo teníem, podríem dir, una mica controlat, ¿vale? Però degut a la sequera i a la distribució d'aigua que ens ha tocat fer aquest any, el caragol ha tornat a ser el protagonista, ha tornat a disparar-se moltíssim i tornem a tindre caragol poma tant al marge dret, a l'esquerre, i tornem a estar molt afectats.
I a banda, amb vosaltres també volíem parlar, no?, diguem-ne, de tot el que és l'evolució, no?, durant aquests últims anys, durant aquestes dècades i durant els anys, no?, també amb la introducció de nova maquinària, no?, màquines recol·lectores. Com ha canviat el treball, el dia a dia, diguéssim, no?, dels camps d'arròs amb la introducció d'aquestes noves tecnologies?
Bueno, nosaltres pel caragol poma hem tingut que adaptar una mica el sistema de sembrar, ¿vale? Hem tingut que canviar una mica la forma. Abans sembràvem en aigua i utilitzàvem abonadores. Ara el que hem fet és buscar un altre sistema, i són la sembra en sec, i utilitzem sembradores molt grans que el que fan és que colguen l'arròs uns 2 centímetres a la terra, Llavors, això, donem un temps a que ell creixigui i sortigui una miqueta a la planta i no li donem la possibilitat al caragol poma que per dins l'aigua se mengi l'arròs. Llavors, quan ell ja està fora, l'arròs ja té uns 4 dits de fora a la terra, llavors amollem l'aigua i sí que pot entrar el caragol, perquè llavors hi ha aigua, però ja no se'l menja, perquè la planta ja és gran i ja no li fa mal.
I diguem-ne, amb aquest, abans com també comentàvem, no?, el tema del canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica, com veieu el futur en relació a aquestes qüestions del canvi climàtic, com afectarà el dia a dia vostre?
Bueno, si t'he de ser sincera, el veig negre, la veritat, que no veig gaire futur al Delta. O ens ajuden una mica més de les ajudes que tenim i anem tots a una i pal·liem una mica totes aquestes pegues que cada any se van sumant més problemes, no? I diràs que ho veus negre, però bueno, tampoc tirem la davallola, seguirem avant, seguirem lluitant. Aquí estem, no? Baix d'esta aigua, baix d'este rafal en l'aigua que està caent, donant veu al Delta i seguirem avant fins que no poguéssim cultivar, que espero que no arribi mai aquest dia.
Quantes dones sou? Sou moltes dones? En plural, eh? Dones que us dediqueu a aquesta feina, perquè, clar, era un món d'homes, aquest.
Sí, continua sent, eh? Un món d'homes, però bueno, nosaltres mos estem fent el nostre puesto.
I us esteu fent el vostre lloc i tothom us veu bé, o hi ha algú que encara us mira per sobre de l'espatlla i diu, a veure aquestes per on van, a veure aquestes noies què faran?
Bueno, això també...
Siguem sinceres, sí, siguem sinceres.
Tant, això també mos ho trobem, però bueno, és igual, nosaltres mos girem d'esquena i continuem a la nostra
això feina. Encara passa també en aquesta feina?
Sí, i tant, és un món d'homes. Sí,
però
sí.
Que esteu aquí i esteu parlant i representeu a les dones arrossaires del Delta és una part molt important.
Però no a tothom li agrada.
No a tothom li agrada? No. O sigui, hi hauria gent... Ai, que després rebreu. Hi hauria gent que preferia que no haguéssiu vingut al programa a parlar, potser?
Bueno,
hi hauria algun home?
No, potser el programa no, però molesta les coses que fem. Sí.
Perquè sou com una nosa.
Sí.
Doncs no.
Per això estem aquí. Sí,
clar,
sí.
Perquè, bueno, a més...
Igual que mos hem acoplat al caragol poma, doncs al final s'acoparan, mos acceptaran a nosaltres.
Home, no, però no us compareu amb el caragol poma, que,
no,
que això és
no,
negatiu,
és
i vosaltres no. O sigui, segurament donareu un tarannà diferent a un tipus de feina que s'ha fet sempre d'una manera determinada.
Sí, a veure, estem parlant d'unes quantes persones que poden dir, mira, aquestes que fan ara, però la majoria, Adela, que mos animen tothom i però que mos aplaudeixen.
Saps què passa, Marta? Si molestem, és per algo.
Da.
L'estem fent bé.
Exacte, anava a dir, perquè si no passa sense pena ni glòria,
claro.
No? Per tant,
ja
així que molta força i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Doncs hem parlat molt de l'arròs, però hi ha moltes coses de l'arròs que no conec. Algú pot pensar, l'arròs que es planta aquí, d'on ve? Quantes varietats d'arròs tenim? I com funciona? O sigui, com funciona? Com tenim aquests camps que es planten d'arròs i després es cullen? Quin tipus de llavors hi ha? I hem anat a buscar el senyor Joan Trias. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Joan Trias és el responsable de la finca Ella de Riu i del centre de selecció de llavors. Que clar, per la gent del Delta deu saber què són, però per l'altra gent que ens està escoltant darrere de Catalunya, li hauríem d'explicar què és un centre de selecció de llavors. D'una manera planera, perquè sé que costa una mica, és una mica difícil, però perquè algú entengui què fa un centre de selecció i multiplicació de llavors.
Mira, nosaltres el que vam fer va ser considerar que el més important per a fer un producte de qualitat i en qualitat i en quantitat és tindre a partir d'una llavor bona i certificada.
Uh-huh.
I llavors es va muntar un centre de selecció mecànica,
sí,
de la llavor, i després al constituir-nos en multiplicadors i després seleccionadors estem fent tot el procés, que és complicat d'explicar verbalment, però per entendre's, se comença amb unes espigues que anem multiplicant durant 4 anys per arribar a obtenir un volum suficient per sembrar.
Molt bé. I aquesta llavor original, aquesta, d'on prové? Perquè pot venir d'aquí i pot venir de fora.
Bueno, jo vaig començar amb llavors oficialment obtingudes per el Departament de l'Institut Agrícola d'Investigacions Agràries de València i et subministren les primeres espigues per, a partir d'aquí, anar multiplicant any rere any durant 4 o 5 anys fins que tens el volum necessari per vendre.
I aquestes multiplicacions hi ha un moment que s'han d'aturar, o sigui, no sempre pots, aquella llavor pot continuar treballant perquè deu perdre qualitat, entenc.
Es va degenerant i per això és interessant mantenir la línia, mantenir la puresa i fer servir llavors certificada.
Perquè si mirem el conjunt del Delta, quin tipus d'arròs trobaríem aquí? De tot? Moltes varietats?
Aquí al Delta n'hi ha entre 20 i 30 llavors diferents.
Diferents?
Sí.
Però la gent no coneix tants tipus de llavors.
No crec, ja. Sí? A nivell pagès se coneix.
Sí, a nivell pagès. Però jo dic que el que va al súper a comprar l'arròs no en té ni idea.
No en té ni idea.
I això...
Amb tot el respecte...
No.
Comprar, però no en sap.
Clar. Per tant, per què ens hauríem de fixar per trobar un bon arròs?
L'error va ser fa uns anys que només se deien arròs. O sigui, què es ven al paquet? Arròs. Ja està. Com si diguessin, què vens a la botella d'oli? Pues oli. Però no saps si...
Clar, però hi ha l'oli 04, hi ha l'oli verge, l'oli gerbequina...
Ara tenim això.
Clar.
Arbequina, picual, en fi, etc.
Ara en sabem una mica més d'oli, però d'arròs potser no en sabem tant.
Jo amb tota humilitat, però vaig ser el primer aquí al Delta de començar a cultivar i vendre arròs en varietat, monovarietalment, precisament per això, per donar les característiques i les propietats de cada una de les varietats.
Perquè vosaltres quin tipus d'arròs teniu a Illa de Riu? No sé si el Bomba, que és el més conegut, potser, o no? O...
Sí, nosaltres, a més de fer llavor, i ens fem la nostra pròpia llavor, fem Bomba en la nostra marca, fem Carnaroli, fem Bahia...
Carnaroli, també. Aquest no el coneix tothom, és italià.
És italià, sí.
I tampoc no és un arròs que tu trobis a qualsevol lloc, potser.
Cada vegada
el Bomba sí, però el Carnaroli...
Cada vegada més. Sí, jo quan vaig començar el Bomba ni es conec. Es coneixia molt poquet.
Ara, Bomba, no sé, tinc la imatge del supermercat, crec que o vas a plaça o així i el trobes. Carnaroli, sí. Potser has d'anar a un lloc una mica més sofisticat.
Sí. Jo, per anar uns anys enrere, a cuiners estrelles Michelin,
sí.
Li vaig tindre que presentar el que era l'arròs Bomba.
Ah, perquè no sabien què era?
No sabia el que
era. I quin arròs feia servir un cuiner d'estrella Michelin?
L'arròs del món, l'arròs de paquet del súper.
Ara en parlarem, que tenim una cuinera aquí, a veure si ho corrobora. També hi ha el Baia... Arròs Bahia. Sí. I després n'hi ha un altre que m'ha fet gràcia, que és Okura.
Aquest és un arròs japonès.
També el tenim aquí?
També el tenim aquí. Hi ha una empresa que es dedica a produir i vendre aquest arròs i nosaltres començarem segurament aviat a tindre-ho també.
I aquest arròs, que és per fer sushis?
Per fer sushis.
Perquè és d'aquell que queda més pastós.
Sí. És el mercat japonès a nivell espanyol i europeu.
Per tant, si vols fer una bona paella amb un arròs o cura malament, i si vols fer un bon sushi amb un arròs Bomba, no sortirà bé.
Diguéssim que amb un Okura pot sortir bé, però és molt més difícil fer-ho bé, i amb un Bomba pot sortir bé i és més fàcil fer-ho bé.
Si n'aprendrem de coses avui, si n'aprendrem. Senyor Joan Trias, moltes gràcies per superar el mal temps i venir fins aquí.
No, encantat.
Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Sabíeu que els arrossars poden tenir un paper clau en el canvi climàtic o no? Sabíeu? Que sí, Jordi, que tu estàs amb algú que ens ho pot explicar perfectament, perquè en sap un munt d'això.
Doncs sí, estic amb la Maite Martínez, que és investigadora de l'IRTA, de l'Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària d'aquí de la Ràpida. Maite, moltes gràcies, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns el paper que pot... que ara comentava la Marta, el paper de l'arròs en el canvi climàtic. És a dir, posa'ns una miqueta de llum en aquesta qüestió. Quina relació hi ha?
La relació que s'estableix entre l'arròs i el canvi climàtic és en dos sentits. Per una part, és des del canvi climàtic cap a l'arròs, que és l'adaptació. De quina manera el canvi climàtic afecta el cultiu. En aquest cas tenim els dos problemes principals que ja s'han anat parlant ara, que són la salinitat i és la manca d'aigua, que enguany ha sigut la vegada que ha sigut més exagerada. I la segona línia, en el sentit contrari, és com el cultiu de l'arròs pot afectar el canvi climàtic. I això serien les línies de mitigació. I aquí el que tenim és que el cultiu de l'arròs, per una banda, és un emissor d'un gas d'efecte hivernacle, que és el metà, i pot afavorir i contribuir en certa manera en aquest escalfament global, en aquestes emissions de metà, però per una altra banda el cultiu de l'arròs també permet mitigar el canvi climàtic a través del segrest de carboni.
Aturem-nos un moment aquí en això del segrest de carboni, és a dir, exactament què vol dir això?
Segrest de carboni vol dir que el cultiu és capaç d'extraure el carboni en excés que hi ha a l'atmosfera. Això es fa a través de la fotosíntesi. La fotosíntesi permet fer créixer la planta, l'incorpora al cultiu i després este carboni fa cap al sol. I allí se pot mantindre de manera estable durant molts anys. Quan aconseguixes això, és un carboni que l'extraus de l'atmosfera, se reté allí i, per tant, estàs contribuint a que baixi les concentracions en excés que tenim.
I, de fet, em comentaves també abans d'entrar en directe, diguem, no, que els científics, els investigadors, estàveu treballant, no, com en aquesta línia, no?
Sí, de fet, és una línia que està prenent molta importància, no només en el cultiu de l'arròs, sinó en tota l'agricultura, perquè s'està veient que hi ha un potencial important a què explotar. Tenim molta superfície agrària i si aquesta superfície agrària, i en concret aquí el Delta, és capaç de contribuir a extraure quantitats importants de carboni de l'atmosfera, se pot ajudar a mitigar el canvi climàtic.
És a dir, les vostres investigacions, perquè la gent, perquè les persones que ens estiguin escoltant ho entenguin, és a dir, voleu esbrinar com, diguem, maximitzar el benefici, en aquest seria la captació, diguéssim, no, del carboni i reduir, diguem-ne, tot el que seria l'impacte més negatiu que podria ser, no, les emissions de metà. Estaríem parlant d'això.
Exacte. Volem intentar optimitzar este balanç, reduint al màxim les emissions de metà. Hem estat fent estudis que veiem de quina manera en pràctiques agronòmiques, concretament en la gestió del rec, podem reduir de forma molt important les emissions de metà i després maximitzar esta capacitat de segrest de carboni també a través de pràctiques agronòmiques. Una que és molt clara i que s'ha anat fent des de fa molts anys aquí al Delta és la incorporació del rastroll després de segar. Això és una pràctica que s'ha anat fent sempre i en certa manera ha contribuït en això, a que el carboni que s'havia acumulat a l'estructura de la planta forme part del sòl i s'ha quedat allí retingut durant molt de temps i d'alguna manera així hi hem contribuït a mitigar el canvi climàtic. I estem mirant altres alternatives, a tres pràctiques agronòmiques que poden afavorir també.
Perquè em comentaves també que la pràctica aquesta del rostoll, no, que potser en algun moment estava com en entredit, no, o que hi havia certa polèmica al voltant d'ella, però com ara deies, diguem-ne, és un element positiu de cara, no, aquest segrest de carboni que deies, aquesta captació del carboni.
Sí, la veritat és que és un tema que no és fàcil, els balances no són fàcils de calcular i incorporar el rostroll pot afavorir els segrests de carboni, però una altra banda també pot afavorir les emissions, però mirem la manera d'optimitzar. A més, també s'ha de tindre en compte que incorporar el rostoll té altres beneficis agronòmics molt importants, com és la pròpia millorar la fertilitat del sòl. Per tant, és una pràctica molt interessant a estudiar i a analitzar aquests balanços entre les emissions i els segrests.
I estem parlant, diguem-ne, no, de canvi climàtic i, evidentment, la mostra més evident, no, la que es fa més clara, és sobretot el tema de les sequeres, no? Amb la sequera d'aquest any, com a investigadora, diguem-ne, els agricultors, els pagesos, els arrossers s'han d'anar ja acostumant a més temporades com aquesta i que potser l'anomalia sigui una temporada, diguem-ne, no, el que abans es considerava normal, habitual?
Malauradament sí, les projeccions que hi ha de canvi climàtic són molt clares en aquest sentit i especialment són crues al clima mediterrani, on les sequeres s'accentuaran, plourà menys, quan plourà serà de forma més extrema i per tant la tendència és clara. Potser l'any que ve això no passa, però potser d'aquí 2 anys sí, o sigui que sí, és una tendència molt clara i que s'anirà complint.
I potser quan plou, diguem-ne, no, ja la campanya ja s'està, no, ja s'està acabant, tot just començant, no, a recollir, com seria, com, per exemple, avui mateix que ens trobem aquí, que no para de ploure des de gairebé primera hora del matí.
Exacte. És que un altre dels efectes del canvi climàtic és el canvi en els règims, en els moments en què eren habituals les pluges, i això afecta tant per aquesta quantitat en un moment que pot ser no és l'adequat, com també afecta la capacitat de predir que tenen els pagesos. Per a ells és bàsic que totes les pautes se mantinguin. I la falta de previsió, aquesta manca de predictibilitat, pot també afectar de forma important el cultiu.
Per tant, diguem-ne, estem parlant d'aquest cultiu de l'arròs, que sí que té un paper, no, en el canvi climàtic, com ara ens has explicat, un paper, per una banda, un element negatiu, no?, com seria aquestes emissions de metà, però després també sí que serveix, no?, com deies ara, per captar el carboni, per tant, per mitigar una miqueta els efectes, el que passa que estem en el context en què estem, i suposo que la situació del Delta tampoc no... És a dir, el canvi climàtic també l'afectarà, o sigui, és com...
Sí. Sí, el canvi climàtic l'afectarà. El que passa que des del punt de vista de recerca i de tecnologia tenim marge per a poder fer front al canvi climàtic. Hi ha mesures i per tant tenim certa capacitat de poder fer front i de poder superar i fer que el cultiu cada vegada sigui més resilient en aquests efectes tan greus del canvi climàtic. Hi ha esperança. La qüestió és que hi ha una bona coordinació entre totes les entitats i tots els agents relacionats, lo polític, social, lo productor de recerca, per avançar conjuntament en això i afavorir la implementació d'aquestes pràctiques i d'aquest nou sistema.
Doncs Maite Martínez, investigadora de l'IRTA de l'Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària, esperem que així sigui, esperem que tota aquesta bona voluntat arribi a bon port i que entre tots els sectors, diguem-ne, també amb l'ajuda dels científics s'aconsegueixi mitigar aquests efectes sobre en aquest cas el cultiu de l'arròs.
Esperem que sigui així. Gràcies.
Gràcies. Bon dia. Continuem aquí en Posta, al Montsià. Ara, d'aquí 10 minuts, arribarem a les 2 del migdia. Continua plovent. Sabem que continua plovent també en altres indrets del Delta de l'Ebre. Atenció a les famílies d'aquesta zona, perquè en alguns municipis estan estudiant la possibilitat d'acabar les classes ara i que a la tarda els nanos no hagin d'anar. Per tant, dic que esteu pendents perquè cada ajuntament, els més afectats, entre ells l'Ampolla, doncs estan reunits en aquests moments amb la seva junta de seguretat i podran decidir a les pròximes hores. Fa una estona parlàvem amb el nostre expert en llavors, el senyor Joan Trias, ens parlava de diferents tipus d'arrossos i em deia aquest va millor per això, aquest altre va millor per allò altre, i dic ara en parlarem amb la cuinera que tenim, que és la Neus Fages. Neus, bon dia, benvinguda. Estàs d'acord amb el que deia, el de segons quin tipus d'arròs per segons quin tipus de plat?
Sí, estic d'acord. Per exemple, ella ha parlat tant del bomba com del bahia i del carneroli. Estic molt d'acord amb el carneroli, que és un arròs que no és d'aquí, que va molt bé per a plats com fan servir els italians, per això és menys consumit aquí a la nostra zona, que dona un resultat més al dente, no?, que és el que estan acostumbrats als italians. Jo, en especial, un dels arrossos que més m'agrada, que més utilitzo, és el marisma. És un arròs que té un gra una mica més allargat que el bomba, és una mica més gran, i el que m'agrada d'aquest arròs, que per a mi és bastant semblant al bahia, és que té més midó. Llavors, a l'hora de fer arrossos, és molt versàtil, perquè l'utilitzem tant per a secs, caldosos o melosos, absorbeix més sabor, des del meu punt de vista, que el bomba. I a part, sempre et deixa al final com aquell nucli una miqueta al dente, que no s'acaba de ser... que et dona textura. No és un arròs que has d'anar molt en cuidado, clar, perquè es pot passar amb més facilitat que el bomba, però una vegada li agafes la mà, per a mi els resultats són millors.
El Manel hagués volgut entrar dins de la cuina, no?, sí, a fer aquesta entrevista, però ha de ser aquí, ara mateix, ha de ser sota cobert, perquè si no, no podríem fer-la.
Home, s'hagués estat millor entre fogons.
Entre fogons, sí. I més aquesta hora.
Ens hagués ambientat i ens hagués fet créixer la salivera, no? La Neus Fages és la cuinera de Cal Fages. La volíem presentar també perquè ens expliqués una mica... Perquè ella és una jove cuinera, però agafa la tradició dels pares que portaven el restaurant i volien que ens expliqués una mica quina cuina feu al vostre restaurant, si has agafat la tradicional o si experimentes amb coses noves...
De fet, actualment seguim compartint fogons, el meu pare i jo. L'any que ve ja el jubilem, que li toca, pobre. I, bueno, jo sí que sempre m'he decantat en la meva formació a cuinar més gastronòmica. He estat molt en restaurants d'estrelles Michelin i a França, també per aquí, per Catalunya. Actualment seguim fent cuina tradicional. Des de que estic jo vaig introduint alguna cosa nova, però la idea és que l'any que ve, a partir de que ho... si continuï jo amb el restaurant, seguir fent la cuina tradicional d'aquí, intentar recuperar alguns dels plats que feien els pagesos i que s'han perdut molt, que no es troba cap restaurant de la zona, i donar-li també una mica de cuina d'autor, però sense que sigui en tots els plats. O sigui, també el que estic fent per a seguir fent aquesta cuina, no?, en la que potser m'identifico una mica més i que no serà la protagonista del restaurant l'any que ve, és fer menús degustacions en productes d'aquí de la zona també, però en dies puntuals.
perquè la Marta no s'atrevirà a dir-t'ho, però en realitat l'entrevista era una excusa perquè ens expliquessis el secret dels teus arrossos.
Que després no ens surtin igual de bé, és així.
Quin és el secret dels arrossos del Delta? És a dir, en què es treballa més aquí i què és el que demana la gent del Delta, quins arrossos vol, i què demana la gent que no és del Delta i que ve aquí, no?
Jo crec que el secret dels meus arrossos i de totes les persones d'aquí del Delta que fan arrossos és el producte que tenim. O sigui, partint des de l'arròs que utilitzem fins a les tomates de penjar que fan servir per al sofregit, el peix, el caldo, la carn... Vull dir, al final un arròs absorbeix el sabor del que tu li fiques. Si tu estàs ficant una tomata de pot fregida al súper, no et quedarà igual que la tomata de penjar que tens al pati tota la setmana o tot el mes.
Jo tinc un problema amb el pebrot. La pregunta és... pebrot a l'arròs?
Nosaltres sí, fiquem el sofregit del caldo.
I prou.
Sí.
Però no que després menges l'arròs i trobes trossos de pebrot per tot arreu.
Pues depèn. Depèn de l'arròs que vulguis aquell dia. Els nostres arrossos, o sigui, el que tenim a la carta no hi ha en pebrots, però hi ha vegades que sí que en fem.
Anem bé.
En pebrot.
No, perquè a vegades hi ha gent, se m'havia passat alguna vegada a València, que li dius i alguna vegada algú m'havia dit no, o sigui, pebrot a l'arròs no. Clar, això depèn de cadascú.
Sí, depèn de cada casa i depèn de l'arròs que et vingui de gust aquell dia, perquè al final l'arròs és un ingredient molt versàtil que el pots fer en una infinitat de coses. Vull dir, no té per què sempre ser de marisc o sempre de verdures. Pots fer les combinacions que vulgues.
Abans parlaves una mica de quines varietats d'arròs fa servir i si n'hi ha... El tema és si n'hi ha unes que són millors per fer arrossos amb marisc, d'altres que són més bones per fer arrossos caldosos, i també el tema dels ingredients que hi poseu, no? Aquí dels problemes se n'ha fet oportunitat també, perquè, per exemple, el cranc blau, que era una espècie invasora, o alguns diuen que no és invasora, però s'aprofita ara per fer alguns arrossos. Quines possibilitats tenen aquí aquestes varietats?
Jo personalment sempre vaig cap a arrossos monovarietals. Abans, al començament, m'ho pare feia servir arrossos extra, no? Que al final és una mescla de diferents arrossos, que no dic que sigui millor o pitjor, també són molt bons i de bona qualitat, però sí m'agrada més enfocar, anar només un arròs, lo coneixes bé, l'agafes per mà, no? Com en este cas el que estem fent l'arròs marisma, i una vegada ja entens bé com se treballa aquest arròs, jo crec que et serveix per a tot tipus, tant arròs melós com caldós, com sec. Vull dir, al final és agafar-li la mà a aquesta varietat.
I els que som una mica farts d'arròs, va bé menjar arròs cada dia? Hi ha algun problema nutricional o no?
Algun metge et diria...
Bueno, al final és la manera en què el menges. No pots fer arròs frito, no?, d'aquest que fan cada dia, o paella, no?, però lo pots fer bullit en verdures o pots fer amanides d'arròs. Vull dir, l'arròs nutricionalment és molt complet, té moltes vitamines i minerals, és molt alt en fibra, vitamina...
Però algun metge et podria dir, però porta molt de sucre, no és bo perquè porta molt de sucre l'arròs.
Bueno, podríem anar a un arròs integral que em porta una mica menys, que també porta algo més de nutrients, al no treure el segó de l'arròs, pues, conservem una miqueta més de vitamina B, de ferro, de calci.
Uh-huh. El que està clar és que quan tens un mal de panxa, l'arròs bullit ho cura tot. Això és abans, ara, i jo crec que de cara al futur serà exactament igual, no?
Igual.
Coses que no canvien, no? Per molt que puguis innovar o per molt que et diguin porta sucre, deixa de portar-lo, el que et treu d'un mal de panxa és un arròs bullit. Quan més caldós, millor, no?
Sí, sí.
Tu ets més de caldosos o de secs?
De secs.
De secs, molt bé. És una hora difícil per parlar d'arrossos, però crec que venir aquí i no parlar de l'arròs, doncs, de com es menja, doncs no, havíem de parlar amb una cuinera, i més a aquestes hores del migdia que fa venir molta més gana. Tens molta gent al migdia també per venir?
Ara entre setmana és més tranquil·let. Caps de setmana sí que és plena sempre, i si no reserves amb uns dies d'antelació no trobes lloc, però entre setmana, ara que baixa la temporada, està més tranquil.
Molt bé. Doncs et deixem que tornis als teus fogons i que pugui la gent disfrutar dels teus arrossos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Neus. Ho deixem aquí. Rens, queden 2 minuts per arribar a les 2 del migdia.
De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar,
Doncs aquí som nosaltres, entre canyes i fang, fang més que mai, perquè continua plovent, i entre arrossars, en aquest porxo d'una caseta enmig d'aquests arrossars a Amposta. Agraïm a l'Adela i l'entorn de l'Adela, Tomàs, que ens ha deixat doncs, que no ens mulléssim avui, perquè, evidentment, fora del porxo no haguéssim pogut fer el programa en directe, pendents també de com acaben afectant aquestes pluges i del que passa en aquests ajuntaments que ara estan reunits, les seves juntes de seguretat, per si hi ha alguna novetat i decideixen o no doncs, que la canalla aquesta tarda no vagi a classe. Estarem pendents de què diuen els mapes, el radar i on cauen aquestes pluges. Acabem aquí aquest Catalunya al dia, que avui ha compartit la sega de l'arròs amb els aiguats, que malauradament doncs, tornen a afectar aquesta zona del sud de Catalunya. Gràcies en nom de l'equip que ha fet possible el programa, la Mar Barón, José Antonio Muñoz, en Dani Jiménez, el Quim Balaguer, en Jordi Barranca, en Manel Sastre, en Josep Ramon Ruiz i qui us ha parlat, Marta Romagosa. Tornem dilluns a partir de la una. Adéu-siau. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.